De les ciències socials a l'arquitectura, del disseny al món editorial, de les revistes als moviments de renovació pedagògica, de la música a la pintura, de l'escoltisme a les universitats. Si hi ha una dècada del segle XX candidata a concentrar en poc temps un munt de moviments d'agitació cultural, de revolució i de protesta, els 60 serien, sens dubte, el pòdium. Amb molts anys de recerca a la motxilla, la investigadora Marta Vallverdú ha cristal·litzat en un sol volum l'esclat cultural dels 60, tal com diu a la coberta. Aquest és el títol de l'assaig que, per cert, ha merescut un premi de la crítica Serrador, un llibre que no és una descripció d'aquella dècada, és sobretot una crònica no idealitzada de la lluita per uns ideals, per una cultura i per una llengua, que a la vegada és un clam a favor de la modernitat. Avui parlem, per tant, de tot aquell moviment, amb Marta Vallverdú, amb la Xènia Diaconova, amb en Borja Agunyà i amb l'Olf Beltran, que també convoquen títols com l'Antologia Poètica, de Moles i Castellet, o el Notícies d'abans d'ahir d'August Rafanell. Avui, doncs, des dels 60, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
No, no, no estareu moguts, no.
No serem moguts, e pur si mueve, que deia aquell, i la Joan Baix també cantant un català, cosa que li van agrair amb gran ovació al públic. En tot cas, avui mirarem de ser moguts intel·lectualment per la Marta Vallverdú, obrim amb ella. Com anem? Què tal?
Molt contenta d'estar amb vosaltres.
Igualment, Xènia Diaconova.
Què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Adolf Beltran.
Com anem?
Avui convocats, ja ho sabeu, pels anys 60, pel seixantisme, en aquest llibre homònim, L'esclat cultural català dels 60, publicat a l'Avenç, i gestat, de fet és un assaig gestat, si no m'erro, fa molt de temps i amb complicitat, nascut en complicitat no només amb l'Avenç, sinó amb Joaquim Moles, apadrinat per ell, no, Marta?
I tant. A veure, de fet, la idea de fer aquest llibre no és meva. La idea va ser una proposta que em va fer el meu mestre, que va ser el doctor Joaquim Moles. Ell m'havia dirigit la tesi doctoral i, bueno, després d'un temps d'acabar la tesi i quan els meus fills ja eren una mica grandets, doncs li vaig anar a proposar fer un estudi sobre la Gran Enciclopèdia Catalana, i el doctor Moles em va dir, però escolti, l'Enciclopèdia Catalana forma part d'un gran moviment general que són els anys 60, per què no estudia tot el moviment general?
Clar, clar, exacte, i amb aquesta idea dels ismes, no? Hi havia el modernisme, el noucentisme i el seixantisme, que no sé si el terme és seu, però en tot cas està molt ben trobat, no?
No. A ell no li agradava aquest terme, no li agradava. Es va morir, i llavors l'estudi va continuar i jo vaig continuar pensant en el terme i senzillament vaig adaptar un terme, seixantisme, que ja havia estat incorporat pel director de la revista L'Avenç, on m'havien publicat articles sobre el llibre, i també havia estat acceptat per l'acadèmia. L'acadèmia vull dir la universitat. Uh-huh. Josep Maria Domingo, Damià Pons, Ricard Torrents, de les universitats, professors universitaris, empraven aquest terme, i per tant és el terme que vaig deixar.
Per tant, també l'hem d'agrair doblement a en Josep Maria Muñoz i a l'Avenç. Avui també parlarem de la importància, no només als 60, sinó enllà de les revistes culturals, no? I l'altre dia vèiem un rèquiem per l'Avenç que ens agradaria no haver vist mai, però que en tot cas té molt a veure amb la gestació també d'aquest llibre i amb la publicació, i una revista importantíssima i necessària, i que també trobarem per descomptat molt a faltar. Marta, són 15 capítols, el resultat, no? Pleníssims de referències. Serà impossible avui, és inabastable, eh? És a dir,
culturalment, amb una dècada que a més té aquest punt de fascinació, no únicament a Catalunya, sinó a tot el món, de tot tipus, política, moviments socials, per això també sonava amb la importància de, no, de les universitats i els moviments estudiantils, el No serem moguts, tota sèrie d'himnes, art, pintura, arquitectura, disseny, literatura, diaris, com deia, revistes, editorials, moviments de renovació pedagògica, música... La sensació tramposa i falsa que et queda després de llegir el teu llibre és que als 60 va passar tot, no? I la resta, bé, a partir dels 70 tots són epígons, deformacions més o menys ben intencionades, però això ja hi era. Dic que és tramposa perquè ni als 60 neix tot ni tot acaba. Però, clar, potser segurament l'aglutinació de tants elements, moviments i esclats, no? Té poca comparació al llarg de la segona meitat del 20.
És que hem de relacionar el seixantisme amb els 60s internacionals. Mm. Llavors, clar, no va ser un moment només d'esclat als països catalans, sinó també arreu dels països occidentals. Per tant, aquest moment de gran transició social, de revitalització cultural... de l'afirmació de la joventut s'estava donant per molts països occidentals, no? I bé, aquí va coincidir que estàvem acabant una època de resistencialisme i per un conjunt de circumstàncies socioeconòmiques el règim franquista obre algunes escletxes i la gent pot començar a sortir al carrer i començar a reivindicar la seva pròpia cultura catalana i també lluitar contra la dictadura. Perquè, de fet, seixantisme vol dir tres coses. Lluitar per la llengua, per la cultura catalana, anar contra la dictadura i, sobretot, modernitat, entrar en contacte amb els elements més moderns, artístics, socials que en aquell moment s'estaven fent a Europa o als Estats Units.
60 anys més tard, encara alguna d'aquestes lluites és viva, eh? I, per exemple, per la llengua catalana estem allà fent reviure unes lluites que poc ens hauríem imaginat o s'haurien imaginat aquells estudiants. M'agrada molt que tinguin un paper tan protagònic des de l'inici, no? I amb un grau de detall que fins i tot sabem què menjaven durant la caputxinada pels entrepans que li llançaven del costat, no? Sí. És a dir, que és xulo que reivindiquis de bon començament el paper de les universitats i de... Quan diem universitats, volem dir també tot artistes, escriptors i músics que s'hi van involucrar, no?
Sí, sí, sí. Home, jo distingeixo 6 agents socials.
En són uns quants?
Són 6, sí. Els 3 primers són els principals, que podrien dir que són la tríada, no? Un és el grup d'intel·lectuals que engeguen aquest moviment. Aquests intel·lectuals tenen entre 30 i 40 anys i posen les idees, els projectes, les iniciatives. Jo què sé, podem dir... són grans, eh? Entre 30 i 40. Joan Fuster, per exemple, Joaquim Moles, Josep Maria Castellet, Oriol Boigues, Josep Benet, Maria Aurèlia Campmany... Dintre d'aquests intel·lectuals hi ha uns altres que són activistes, que fan realitat aquests projectes. Eliseu Climent, per exemple, al País Valencià. Tota la gent de la Nova Cançó, no? Lluís Serraïma, Miquel Porter i Poix, les mestres de Rosa Sensat. Aquest és el grup dels intel·lectuals. El segon grup són els polítics. Però els polítics, clar... posen com a reivindicació més important la cultura. Per què? Perquè no poden treballar políticament perquè estan absolutament reprimits pel règim, no? Per tant, el seu objectiu és la cultura, lluitar per la cultura. Però això fa una mena d'olla a pressió perquè sempre que es fa un acte cultural... hi ha la reivindicació política per sota. Per tant, és un moviment cultural molt polititzat. En tercer lloc, tenim... Bueno, els polítics els deixem una mica de banda. Després tenim els mecenes. perquè, clar, totes aquestes iniciatives algú les havia de pagar.
Sí, tot això qui ho paga.
Per tant, els rics burgesos, que amb una certa, potser amb un cert pecat per haver col·laborat amb el règim franquista, i aporten molts diners. Aquí tenim, doncs, els patricis d'Òmnium Cultural, per exemple, els burgesos que van subvencionar a Dixa, els discos, el mateix Jordi Pujol a través de la seva banca, per tant, els mecenes burgesos. I en tercer lloc tenim l'Església. L'Església és molt important perquè fa de paraigua. Té un acord amb la Santa Seu i el règim franquista de tal manera que ells tenen un sistema d'autonomia que els permet tenir publicacions pròpies, poden acollir actes en els seus locals. Per tant, i tot això és aprofitat al màxim pels seixantistes, que, per tant, el monestir de Montserrat és un lloc on es fan trobades clandestines, sí. És el lloc des de on es produeix la revista cultural en aquell moment més important, que és Serra d'Or. Els universitaris fan la caputxinada en un local del convent dels caputxins. Per tant, diríem que aquests és la tríada. Després vindrien els joves, després vindrien els artistes.
Déu-n'hi-do, no? Tots els agents implicats, sí. amb tot això, que en part van fer-ho possible. Alguns hi són, d'altres no tant, no? Ara mateix, o tenen un grau d'influència també menor. Els mecenes sembla que han reviscolat els últims anys, però que també sempre se'ls troba a faltar en iniciatives culturals importants. I una dècada, els que vam créixer més tard, dels 60, diguem-ne, que tendim, després amb l'edat això es cura, però tendim a mitificar coses, i els 60, sobretot també tot el que ve dels Estats Units, això amb Vicenç Pagès Jordà en parlava molt, a partir també de l'era Kennedy, no? I, però l'era Kennedy, no? Arribem a la Lluna, els Beatles, Marilyn Monroe, tota una sèrie de llum i color que ens arriba d'una dècada que no sé si fem bé de mitificar o hauríem de posar-hi tota una sèrie d'aquí, per descomptat, com que és un assaig cultural, intel·lectual, hi ha totes les prevencions possibles, però per això que sempre dic, no?, que aquesta idea absurda que tot abans era millor, hi ha moltes coses, és molt descartable. Certament hi ha 1962, que neix l'any homònim, però, en fi, els últims 10 anys, per exemple, l'edició en català, tenim la fortuna de poder dir que estem, si és que això té sentit com a expressió, en una edat d'or de veritat, no? Vull dir que allà hi havia iniciatives, per descomptat, que s'han de llegir en la dificultat del moment i que, per tant, tenien un grau de combatiu i de militància cultural importants, però que ara en moltes coses hem millorat i que rebem testimonis, diguem-ne, això, ampliats i més ben articulats, segurament, no?
Pel que fa als llibres i a les editorials, cal dir que va ser un procés molt lent i molt progressiu, perquè els intel·lectuals es plantejaven: tenim un sostre de vidre de quants lectors poden comprar llibres i poden llegir en català, perquè, clar, hi havia una fase en què la gent no estava acostumada a llegir llibres, la gent jove i els nens no havien estat educats en català, i Joan Sales deia potser tenim uns 10.000 possibles o 10.000 possibles famílies que poden llegir, no? Però progressivament això es va anar eixamplant i eixamplant, i es van crear editorials i al costat les revistes, sí, perquè sí. Tot estava pensat per crear un públic lector. Tenim que la primera editorial és Club Editor, que es crea l'any 59, sobretot amb la feina de Joan Sales. Després també l'ajuda el Joan Oliver. És, diríem, la primera. L'any 62, edició 62, sorgeix amb molta força, amb molta potència, amb ganes de traduir i també de fer diversos tipus de col·leccions. I finalment Aymar Proa, que és comprat per un dels patricis d'Òmnium Cultural, que és Joan Batista Cendrós, també té una gran potència. Llavors es comença a crear diversos tipus de lectors. Els lectors de novel·les, i hem de recordar que en aquell moment es publiquen les novel·les més importants de la segona meitat dels 60, com és La plaça del Diamant o com és Bearn. També Incerta glòria de Joan Sales és publicada gairebé sencera, prescindint una mica del que havia fet la censura. Per tant, hi ha un boom editorial en aquell moment. Fins a l'any 66, cada vegada es va doblant i doblant i doblant els lectors. També ajuda molt la presència de revistes dedicades, una als nens, com és Cavall Fort, una dedicada als joves, com és Oriflama, una dedicada al públic de mitjania cultural, com era Serra d'Or, Teleestel, dedicada a un públic així barceloní, amb unes idees més diverses, com un magazín. Però bé, a l'any 69 hi ha algunes crisis i això no remunta fins a l'any 73. Hi ha un moment de crac editorial.
Sí, sí, aquella època hi ha uns quants cracs, no? En tot el món, malgrat que efectivament la sensació del món editorial és que la crisi sempre ha planat allà o ha estat a l'ombra. Com heu llegit i com heu viscut els 60 sense haver-los viscut?
Jo aquí, amb això que deia la Mar d'ara, hi ha un moment en què ho apuntes molt bé o molt clarament, no? Que ja ara ho deies, se surt o es prové d'un paradigma resistencial de militància pura, de poemaris que circulaven en cenacles de 10 o de 15 persones i para de comptar, d'edicions a Mèxic que se'n feien arribar aquí doncs com es podia. I hi ha un moment en què, per resumir tot aquest esclat o totes aquestes recerques d'un públic lector o d'una certa normalitat editorial, etc., ho resumeixes dient, aquí el que es buscava és senzillament una existència normal, no? És a dir, la construcció d'una normalitat, no? Que és com aquest canvi de paradigma resistencial al paradigma de la normalització. I em semblava molt interessant veure com, al final, demanar una o exigir des de Catalunya una normalitat en la vida, en l'escriptura, en el que sigui, és una lluita política radical, no? I en aquest sentit no hem canviat massa, no?, moltes coses. Però sí que em semblava molt, molt bonica aquesta lectura dels 60 com un lloc de desplaçament, no?, de dir, volem viure amb normalitat. I aquí em sembla que reculls molt bé aquesta, des d'aquesta idea tan,
sí,
tan clara, no? Però tot aquest esclat...
Sí, però hauríem de posar, no?, normal entre cometes. Normal entre...
Què vol dir normal aquí, no?
Clar, normal entre cometes, perquè, clar, sempre el seixantisme té un peu en l'aparició pública i l'altre peu a la clandestinitat. És difícil. El que passa és que, mirat des de la nostra perspectiva, veiem que eren una gent que tenien un to èpic molt potent, eren valents i arriscaven molt, perquè arriscaven penes de presó, tortura, inhabilitacions també, com passa actualment... però havia arribat un moment que deien... la situació era tan claustrofòbica que deien o sortim al carrer o aquí ens morirem d'asfíxia. I surten al carrer.
Clar, per això que normalitzar és un acte subversiu, violent i arriscat, això em referia, no?
Sí.
Hi ha una cosa de... Em feia pensar molt en una idea que li vaig llegir a Marcuse, crec, que també és un dels referents de l'època, que deia, al final... demanar la vida ara o demanar el renunciar a aquest ajornament, no? Ara no toca, ara no és el moment, ara no toca, no? Gaudir o ser feliç. Diu, no, renunciar a això i demanar que les coses facin ara, poder respirar ara o poder viure amb normalitat ara, diu, sempre acaba sent subversiu, no? Perquè al final una de les maneres de relligar tot això és dir, hi haurà el moment, potser d'aquí un temps, esperem que... I una de les coses que a mi se'm desprenia, sobretot de tot aquest moviment que ara comentàvem amb tots aquests agents, és també aquesta renúncia a l'ajornament, no?
El exacte.
Present és ara, que és una cosa que també recull,
sí,
els Sixties,
sí,
no?
Sí, clar, i ara, 60 anys després, ens podem plantejar què hauria passat si no hagués existit el seixantisme, si no hagués hagut aquesta lluita per l'afirmació, per la llengua, per la cultura, per la modernitat, i remant contracorrent, perquè, clar, tenien davant el mur de la dictadura i, en canvi, van ser absolutament valents. Crec que, en el fons, poden ser un model per nosaltres. No ho sé, nosaltres estem potser més acomodats, no? És una societat diferent de la que ells vivien, no? La nostra societat, doncs, potser és més fàcil, no sé, vivim en un món globalitzat, però ells necessitaven buscar fissures, escletxes, lluitar per la democràcia. És curiós perquè jo intento aclarir que el seixantisme no són els 60s, perquè ens trobem que la gent jove a Estats Units, posem per cas, o a França, el que feien era fer incidència en les febleses de la democràcia, i aquí, en canvi, el que volíem era l'adveniment de la democràcia, no? Hi ha un conjunt de contradiccions, sí, sí.
El que és curiós és que, també, en un altre ordre de coses, també els anys 60 és un esclat de modernitat en un altre país tan diferent com és la Unió Soviètica. Però és un moment també únic en aquest sentit, perquè, per exemple, tu veus les pel·lícules soviètiques dels anys 60 i no t'ho creus perquè semblen de la Nouvelle Vague francesa. I els cineastes soviètics d'aquella època no tenien cap accés al cinema occidental, vull dir que havien arribat al mateix atreviment formal, a la mateixa frescor, no?, improvisativa en el cinema per la seva banda. O sigui, hi havia alguna cosa que respirava en l'aire, i es respirava tant en l'aire francès com en l'aire soviètic, que era molt més resclosit, no?, per dir-ho així, però a mi aquestes coincidències culturals que no tenen a veure amb la amb la influència directa, no?, que sinó que semblen casuals, a mi em fascinen. I un llibre que jo volia comentar i parlar-ne una mica, un llibre important, no?, que surt l'any 63 aquí a Catalunya, que és la poesia catalana del segle XX, l'antologia famosa i discutida de Castellet i Moles, no? A mi m'ha interessat molt el capítol en què parles de la controvèrsia que va generar aquest llibre, no? I penso, ostres, independentment de amb quin bàndol ens solidaritzem, és meravellós que un llibre de poesia pogués ser objecte de controvèrsia, objecte de conversa, que pogués suscitar tantes reaccions diverses per part de grans intel·lectuals, però també de lectors a peu de carrer, no? Ara no sé quin llibre de poesia hauria de ser, quina mena de contingut escandalós hauria de tenir perquè la gent s'hi fixés o perquè es mereixés una polèmica, quan ara les polèmiques creixen al voltant de tuits més aviat, no? Però que una antologia de poesia hagués suscitat aquesta resposta, llavors volia demanar si ens pots explicar una mica exactament aquesta polèmica, per on va anar, com va ser.
Bé, en primer lloc he de dir que quan jo estudiava filologia aquell llibre era un tabú. Jo vaig tenir el professor Joaquim Moles de professor, dos cursos, i després en el doctorat, i en cap moment ens va citar el llibre. Per tant, diríem que tot el que va significar el realisme històric ho vaig conèixer pel meu compte. Jo penso que ell havia quedat tan tip i també n'havia renunciat al realisme històric, que era un tabú, no? El realisme històric a Catalunya s'ha de posar en el context de el que estava passant a Europa. El realisme social era un corrent en què es demanava que els escriptors, els artistes, es posessin al costat del poble i ajudessin a la transformació social. Aquesta era la idea, no? No sé si és Gabriel Zelaya que diu que la poesia és una arma cargada de futuro. Sí. Aquesta era la idea. Per tant, el realisme històric no era una altra cosa que sumar-se a aquesta tendència literària social-política que hi havia en aquell moment a Europa la literatura espanyola, el realismo social o el neorealisme italià de les pel·lícules italianes, no? Per tant, d'alguna manera era dir, ei, no podem perdre el tren, nosaltres també hi hem de ser. El que va passar és que va sortir una mica tard, va aparèixer el 63. I perquè, clar, en aquell moment Catalunya era un país ocupat culturalment i, per tant, això provocava que la cultura fos bastant tancada i estava molt governada, per exemple, per la poesia del postsimbolisme, que ja feia temps que havia periclitat a Europa. I bé, doncs, Moles, que havia passat 2 anys fent un lectorat a Anglaterra, torna aquí amb unes idees socials molt escarranoses, es posa en contacte amb Josep Maria Castellet i creen aquest llibre. Aquest llibre, que és un llibre militant, d'alguna manera, volen... de fet, reflecteixen el que ja estava passant, perquè abans de la poesia del segle XX d'ells dos ja havien aparegut llibres de realisme social, no? A les antologies poètiques universitàries ja es troben poemes d'aquest estil. Joaquim Horta ja havia fet poemes d'aquest estil. Hi havien aparegut també alguns textos narratius, com de Josep Maria Espinàs, com de Jordi Sarsanedes, que ja anaven derivats cap aquí. I ells volen establir un cànon en què busquen un origen des dels anys 30 fins als anys 60, en què hi ha hagut un fil d'autors que han anat buscant el compromís històric amb la literatura. Llavors, clar, posen uns models que alguns s'hi aproximen i d'altres s'ajusten. Per exemple, posen el cas de Pere IV, Joan Oliver, Vacances pagades, efectivament, perquè és una persona d'esquerres i busca això. Però posen d'altres que només són aproximacions. Salvador Espriu, per exemple, La pell de brau. Clar, La pell de brau sí que és un llibre una mica més fàcil o una mica més popular, però continua sent absolutament molt personal i amb molts símbols propis.
I molt hermètic.
I molt hermètic, no? Però, home, la gent en tenia. De vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble,
sí, sí, sí,
i no que un poble mori per un home sol. Hi havia alguns versos que eren senzills d'entendre i la gent interpretava bé. D'altres, com Gabriel Ferrater, va dir, home, jo sí, soc realista, però no soc realista històric. I, per tant, cadascú va anar dient la seva, va haver-hi una gran polèmica. Clar, no es va recollir Joan Brossa, perquè era un poeta molt minoritari, no es va recollir J.B. Foix, perquè era un poeta surrealista i avantguardista, i, per exemple, Pere Calders es va enfadar molt. Pere Calders, que feia narrativa fantàstica, deia, jo on sóc ara? No hi sóc. Què passa aquí, no?
Sí, sí.
I deia que el compromís històric d'un escriptor és el que ell havia vist, jo què sé, lluitant i morint en una barricada contra els franquistes, no?
El problema de la mateixa idea de compromís amb art, en nom d'un malentès compromís, quantes vegades s'han bandejat escriptors interessantíssims. Hem de recordar que els 60, per fortuna, són els anys de tantíssima experimentació formal, també emparida també del textualisme, per descomptat de les avantguardes, on compareixen Joan Brossa, Pere Calders i tants altres, que la doctrina oficial de la cultura literària del moment i del règim, doncs decideix que no formen part del cànon, no? I això és extremament molest. No sé si part de la polèmica venia per aquí, però avui en dia protestaríem sonorament si fos així, no? Perquè qui ha decidit que els 60 han de ser realisme històric, no? Bé, doncs es donava, no? I a si a sobre t'exigeixen un compromís per canviar les coses des de no se sap quina òptica, doncs és una mica això, pesat. I sobretot perquè deixa al marge tot de propostes, no?, que acaben sent minoritàries injustament, perquè al final les coses, per sort, van posant-se a lloc, no? I avui en dia tenen el paper que tenen, segurament, aquests poetes i els altres noms que...
Però amb això que deia la Xènia de qui podria, no?, quina mena de cosa podria generar una polèmica d'aquesta mena, crec que una mica el gest de l'antologia sempre ha de ser un gest fort. I jo crec que en el cas d'aquesta poesia catalana que comenteu, el gest era fort, de dir, la poesia ha d'anar cap aquí, on cava això, llavors... I aquests són els que, per tant, entren en aquesta idea i els que no hi entren, no hi entren. I tan interessant crec que és aquest gest. En aquest cas va ser en defensa, doncs, o com a aposta per un tipus de proposta estètico-política. Mm-hmm. Però també és tan interessant això, dir que aquest gest, com els que en queden fora i les defenses que en fan. Jo el comentari que fas dels articles que va escriure en Calders de l'exploració d'illes conegudes, no? Que són articles magnífics, són articles llargs, que Calders no només diu ep, sinó que argumenta de dir que la fantasia o la fabulació no és pas tampoc innocent. És a dir, que d'alguna manera dir que el compromís polític ha de ser explícit, o que el compromís històric ha de ser explícit i militant i detallista i engatjat, no? Etcètera, és un camí, però que el fet de que nosaltres escrivim des de la fabulació, des de la fantasia, no vol dir que ignorem la nostra realitat. Que això ha estat també clàssicament una de les crítiques, no? O de les acusacions, diguem, de qualsevol literatura fantasiosa, que com que fantasieja, sembla que no parli de la realitat, no? En canvi, el que crec que a mi em semblava entendre de Calders, un dels seus arguments de defensa era dir, ei, hi ha maneres i maneres de parlar de tot això, hi ha maneres i maneres d'estar compromès. Si vols el compromís radical, vés a morir una tronxera o vés a lluitar-hi. Això és un tipus de compromís, no? Traslladar això, o creure que per fer segons quin tipus de poesia s'està fent el mateix que l'home o la dona que defensa una trinxera, també és una mica ingenu, no? Jo crec que Calders també anava per allà de dir, a veure, que és molt fàcil escriure una poesia engatjada des del sofà de casa teva, no?, del pis de la plaça del Rei.
Còmodament instal·lat.
Clar, llavors, a mi, com expliques tota aquesta tensió també em semblava molt interessant i també em feia preguntar això, no?, de dir, quins nusos, no?, entre estètica, política, poesia, novel·la, seguim teixint i desteixint. Crec que és un mirall interessant, no?, el d'aquests nusos seixantistes, també per anar a mirar què passa ara, no? Si ara volguéssim engatjar-nos una altra vegada, com ho faríem, no? Crec que l'opció del realisme històric és interessant perquè ja s'ha demostrat que potser no...
No acaba de ser, va.
Que no acaba de ser, no? O que potser s'ha de reactualitzar, no ho sé, no ho sé.
També, de fet, no, Borja, actualment també hi ha una certa tensió entre literatura més basada en la imaginació i literatura més testimonial, i també hi podríem buscar referents a l'època. De fet, tu, Marta, distingeixes entre una primera fase dels 60s, que és més realista, més sota el dictat o, digue-li, orientació d'aquesta mena de mandarins, que pot ser el cas del mateix Castellet o de Moles, des de Serra d'Or, sobretot des de l'antologia, també des d'edicions 62, i aquest segon període que tu marques l'any 67, que em sembla que en dius polimorfisme i epígons, no?, en què entren molt més aquests aires contraculturals, hedonistes, informals, desinhibits, relacionats amb això, amb els 60s, amb l'entrada de la joventut, amb un cert decalatge que tu també marques, no? El boom demogràfic és posterior a Catalunya i a Espanya, però també és molt interessant, no? També és l'època en què es discuteix si la joventut és una nova classe social, que em sembla que la Maria Aurèlia Capmany li dedica fins i tot un llibre, no?, sobre el paper d'aquesta antologia i sobre el paper de Serra d'Or, per exemple, i anar a buscar aquest llibre que és extraordinari, de l'August Rafanell, el Notícies d'abans d'ahir, no?, que té un article sobre el qual m'agradaria també tornar-hi, a propòsit del que ha dit el Borja abans sobre la idea de normalitat, no?, o de normalització. Però ara concretament pel que fa a Serra d'Or, sobre qui queda, sobre Serra d'Or, sobre Edicions 62 i especialment sobre aquesta antologia de la poesia catalana contemporània del segle XX, Clar, la visió de Rafanell és prou crítica, jo crec que és més, més àcida que no pas la que es dona als seixantismes de la Marta Vallverdú, perquè ell, per exemple, diu: de la poesia social al realisme socialista hi anava un pas. Gràcies a aquest pas pujaran els versos Engagé, de Salvat Papasseit, d'Agustí Bartra, de Francesc Vallverdú, i baixaran els culturalistes de Josep Sebastià Pons, de Garcés, de Vinyoli, de Palau i Fabra, ni Miquel Dols, ni Xavier Casp, ni Miquel Ferrà, ni tampoc Fages de Climent no rebran la més mínima deferència dels antòlegs transformacionals. I abans que us referíeu també a la rèplica des de les pàgines de Serra d'Or de Pere Calders. Clar, aquesta mena de compromiso histórico, no?, que d'alguna manera és la política o l'orientació de Serra d'Or, que passa, doncs, que les radiacions de JB Foix no hi entren, no hi entren els contes fantàstics de Pere Calders, no hi entra l'indigenisme màgic de Tisner, però tampoc no hi entra la gran prosa d'Artur Bledé de Zumbí, la posem per cas, no? Clar, llegint això, m'ha fet pensar també en el teu text, Marta, i en una cosa que dius que trobo que és molt interessant. Tu remarques que el grau de dogmatisme de Moles, de Castellet, no era tan alt, o d'Horta, des del moment que l'any 63 també publiquen el mateix Foix, no?
Sí.
I això trobo que també és interessant de remarcar-ho.
Sí, 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 sí. A veure, jo penso que ells van establir una línia, una moda literària, una estètica determinada, però no va significar exactament que volguessin silenciar la resta de línies. Senzillament van triar una línia, la que ells consideraven que Catalunya havia de tenir per no perdre el tren de la literatura que s'estava fent en aquell moment a Europa, però efectivament. I a veure, Moles, per exemple, va influir molt en Baltasar Porcel. Per tant, les primeres obres realistes socials de Baltasar Porcel estan influenciades per Joaquim Moles. O sigui, sí que va tenir una empremta important, eh? Perquè també s'ha dit, home, potser el realisme històric on va tenir més empremta va ser la Nova Cançó, que va ser el poema popular, diríem, el poema que arriba. No, va tenir una empremta important, per exemple, en Baltasar Porcel. Però al final, com que la dècada va ser tan transformadora i van evolucionar tant i de manera tan vertiginosa les idees artístiques, a partir de l'any 67, a qui dona suport Joaquim Moles és a Terenci Moix. I llavors és qui l'ajuda a polir la llengua i a fer unes coses absolutament noves amb la Torre dels Vicis Capitals, on hi ha... és un tipus de poesia molt sensitiva, molt voluptuosa, lúbrica, on es defensa l'homosexualitat. Per tant, ja no és el realisme històric. Per tant, jo penso que Moles també s'acomoda a les coses noves que es comencen a fer a partir del 67 o 68. Però què passa? Que, tal com hem dit abans, hi ha dos nuclis importants, que són el de Barcelona i el de València. I València també té un cert decalatge. I, per tant, el realisme històric encara té importància a finals dels 60 amb Lluís Alpera, per exemple. I, per tant, Moles no pot dir tallar de cop amb el realisme històric. Continua col·laborant amb la gent valenciana, però també dona importància al còmic i a les obres de Terenci Moix.
Clar, què és realista, no? Hi ha aquell vers que no sé si algú em pot ajudar, pensava perquè no el recordo.
El primer vers és un poema, què és realista?
No, però...
realista és tu.
Exacte.
No, però justament anava a dir que, no sé si és el poema inacabat, que el Ferreter
sí.
Diu una cosa així com que el realisme superrealista pot ser més realista que el realisme academicista. ho diu millor i amb alguna paraula que em balla. Yeah. Però, a última hora, és allò que diem sempre, no? I que tu, Borja, em sembla que ho has documentat i ho has defensat, no? És a dir, moltes vegades la imaginació, fins i tot la fantasia, Calders, el mateix Tisner, etc., poden ser més realistes, poden retratar molt millor la seva època que aquell que en vol fer un retrat molt més testimonial, molt més documental, no? És a dir, que això també és molt discutible, no?
Bé, Pere Calders, sí, però jo penso que les reflexions socials de Pere Calders tenen a veure bastant amb reflexions filosòfiques molt genèriques, i en canvi el realisme històric el que volia era despertar el públic adotzenat.
Les floristes de la Rambla sembren flors a tots els vents, i si a l'estiu no les venen, ja les vendran a l'hivern.
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda, avui parlant del sesentisme, no, a l'hivern no les vendran, les flors, perquè no queden flors. Què s'han fet d'aquelles flors, que deia que també tant en anglès com en català? En tot cas, la nova cançó també és un dels capítols importants i culturalment un dels moviments. Abans ara la Marta Vallbordú ens ho deia molt ben dit, no? La poesia popular segurament va vehicular alguns dels missatges, tant de realisme social com no, més importants de l'època. I una cosa que no hem fet a l'inici, m'agradaria fer, és celebrar en veu alta i felicitar pel Premi Crítica Serra d'Or aquest estudi, aquesta recerca sobre l'esclat cultural, com diu el subtítol del 60. Marta, l'enhorabona. Per tant, en fi...
Moltes gràcies.
Felicitació que compartim amb la Xènia Diaconova, ja ho sabeu, també premi a la seva categoria, diria, d'assaig, no?
Sí, gràcies, també.
Pel compte de l'alfabet. Per tant, aneu a buscar-lo. Ara, avui no parlem de la cultura russa, però és ben interessant, i ella ho deia, el 60 també forma part d'un, no, d'un esclat, és curiós com es poden assimilar, perquè en moltes, en fi, parts del món estan passant coses, per descomptat. També en aquest programa ens hem ocupat del 68, del maig francès, en altres ocasions, no? És a dir, és una dècada, no sé si de prodigis o no, però que en tot cas permet, si més no, articular una sèrie de debats que alguns d'ells encara duren i d'altres els enyorem.
Sí, sí, totalment. El que no vam tenir a la Unió Soviètica mai és una cosa semblant a la Goig Divin. Això sí que estàvem massa reprimits.
Sí, sí.
És un altre capítol que m'ha interessat molt llegir el que explica sobre la Goig Divin, sobre aquests personatges, no? Sobre també el magnífic sentit de l'humor que tenien, no? Les seves revistes, per exemple, aquesta que es diu La Mosca, que jo, de fet, no sabia que existís, no? Que comença a publicar-se a finals del 67 i a principis del 68, i diu, el títol de la revista no és un sintagma nominal, sinó una imatge, una mosca hiperrealista dissenyada per Amèrica Sánchez. La seva numeració són els nombres de petits excrements de l'insecte. En el número 8, l'últim, Sánchez dibuixa l'animal decapitat per una fulla d'afaitar. La revista va ser un projecte utòpic, la redacció d'un conjunt d'articles sobre temes de ciències socials, mass media, lingüística, matemàtica, fotografia, còmic, cinema, art, etc. No? Amb l'objectiu de despertar consciències adormides, de col·laborar en la gestació d'una nova societat. La mort de la mosca, això també m'ha commogut. La mort de la mosca, m'he imaginat el títol d'un llibre de poemes. La mort de la mosca, tal com reflexiona Castellet al final, és la constatació d'un fracàs sempre, tanmateix viscut amb diversió i relativitat. Parla'ns una mica, Marta, si pot ser, de la Goig Divin. Què t'ha interessat a tu especialment d'aquest fenomen?
Bé, en primer lloc, voldria parlar de la mosca una miqueta, no, només un petit apunt.
No, una miqueta no, molt.
De la mosca. A veure, és una revista que es troba en molt poques biblioteques. A mi em va tocar anar al MNAC per poder-la veure en directe. I és curiós perquè era una revista que servia per publicar, teòricament, servia per explicar novetats de les distribuïdores que en aquell moment hi havia, la més important era Enlace, no? I allà es parla sobretot, és a dir, hi ha els primers textos d'un moviment artístic que va existir a finals dels 60, que va ser l'art efímer, l'art que desapareix. I vull lligar-ho amb això perquè precisament la coberta és una coberta d'una pintura efímera.
Que ja no existeix, per tant.
Que ja no existeix, que només va aparèixer durant 2 mesos damunt dels vitralls del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. I això va ser una pintada que van fer 4 joves arquitectes, Bonet, Cirici, Clotet i Tusquets. Cadascú tenia una pintura i anaven pintant, i després l'últim que pintava amb una escombra negra era Miró. Per tant, aquest és l'anunci d'una exposició molt important que va dedicar el col·legi a Joan Miró, que es deia Òrim, llegit Miró al revés. I forma part d'aquesta idea de cosa caduca, de cosa transformadora i de cosa canviant. La Goig Divin. A veure, el Joaquim Moles, a part de dir-me que estudiés aquest moviment, em va escriure 7 punts. I un va ser la Goig Divin. Llavors, la Goig Divin és un moviment molt controvertit, perquè se'ls ha criticat per ser uns burgesos adonistes, per ser una gent que no s'implicava en la cultura catalana, que feien molt la seva vida en castellà. De fet, curiosament, a la Goig Divin i s'hi acosta Joan de Sagarra, que bateja la cultura catalana com a cultureta, per tant, com a cultura provinciana, i per tant, hi ha un sector de gent que té mania a la Goig Divin. Però sí que és cert que hi havia alguns personatges que eren personatges pont entre la cultura catalana i el que estava fent la Goig Divin, que el que feia la Goig Divin sobretot era fer molta modernitat. Bàsicament en castellà, però feien molta modernitat. Aquests homes ponts eren l'Oriol Boïgues, posem per cas, arquitecte, que tant podia assistir a una conversa conventual amb el pare Escarrer i això a la tarda, al vespre, i a la nit anar-se'n a Bocaccio, a la discoteca Bocaccio, i inflar-se a beure whiskies fins a les tantes de la matinada. Un personatge camaleònic, però era un home pont, per tant. Un altre era en Castellet, que és el director literari d'Edicions 62, que ha fet aquest llibre amb el Moles, i també li agrada anar a parlar de cultura a Bocaccio. Bocaccio va ser un lloc per anar a banyar, a ballar,
són les poques coses que faltaven.
Sí, la piscina. No, hi havia un pòdium amb unes balladores així, sí, tal, tant. Molt bé. Anaven allà a ballar, però també a lligar, es lligava molt, tenien una concepció del sexe ja molt moderna, les noies ja prenien píndoles anticonceptives i parlaven sobre art, sobre filosofia, sobre arquitectura, ho barrejaven tot perquè hi havia gent molt potent que existia a aquestes sessions de Bocaccio, no? Aquestes nits de Bocaccio. I per aquest motiu m'ha semblat que és com una frontera, no?, entre la cultura catalana i la cultura de modernitat que s'està fent a Europa. I són una gent que ja comencen a ensumar la postmodernitat que vindrà el 72-73.
Sí, de fet, el pròleg, no, el Julià Guillamón, fa una referència a l'admiració embaducada amb la qual encara es parla avui de la Goig Divin sense cap crítica. Segurament es tracta de trobar el punt just, no? És a dir,
de no
menystenir-ne les aportacions i tampoc no fer-ne una visió acrítica. Per cert, que aquest pròleg trobo que projecta una certa ombra de melancolia a tot el text. Ho dic perquè en Guillamón, per exemple, diu: jo tinc la teoria que els tres grans moments de renovació de la cultura catalana del segle XX acaben en un fracàs. I una miqueta més endavant es refereix als 30, es refereix als 60, es refereix també als 80, amb una referència concreta a Catalunya Ràdio. Ell parla de la modernitat amb el toc novaiorquès, amb Quaderns Crema, Catalunya Ràdio, Quim Monzó, Ramon Bernils, Miquel Calçada, El Disseny, Vinson, El Pop Català. Diu que no en queda res, això pel que fa als 80, però quan va als 60, doncs també diu que tot allò, tot aquell model es va enfonsar en bona part, i fa una referència en Moles, que es veu que era més aviat de tarannà pessimista, diu el Guillamón, i quan ell, en Guillamón, el va voler contradir sobre aquest diagnòstic més aviat pessimista, i li va dir: home, hi ha Ramon, hi ha Lluís Llach. Diu que la resposta del Moles va ser: però el veritable artista pop era Manolo Escobar. Cosa que es pot veure com una botada, però a última hora és molt significatiu. És a dir, aquella voluntat de connectar amb capes molt, molt àmplies de la societat catalana, hi havia molta efervescència, però també els límits eren moltes vegades infranquejables, no? És a dir, la cultura de masses era bàsicament cultura de masses en castellà, no?
Sí, sí, sí. Jo no volia fer un llibre bombolla, eh? Això ho tinc molt clar. Un llibre bombolla de només parlar de la cultura feta en català, però sí tendir cap a la cultura feta en català. Per tant, hi ha exemples on apareixen elements de castellanoparlants, com per exemple la Goig Divin, Seix Barral, Tusquets, les pel·lícules que feien. Tot això està fet en castellà. Per aquest motiu, dedico l'últim capítol a la immigració per tal de poder resituar que això no és una bombolla, sinó que està al costat d'un conjunt de gent que ve de fora, un contingent importantíssim, més d'un 37% de persones l'any 70 han nascut fora de Catalunya i, per tant, volia donar també molta importància a l'element de la gent que va venir aquí. I també aquest element va fer reflexionar els sociòlegs i els polítics sobre la qüestió de la identitat. Què vol dir ser català davant d'aquest contingent de gent no vinguda que ha arribat com i que hem de saber integrar, eh? Per tant, aquest és l'últim capítol del llibre.
Justament, abans parlàvem de la normalitat o de la normalització, no? I voldria fer un apunt sobre això, i és a partir justament d'algunes dels treballs de l'August Rafanell sobre la destrucció del català durant el franquisme. Utilitza un terme que tu també utilitzes, Marta, que és el de diglòssia, és a dir, s'estén la diglòssia, i és l'època en què es normalitza el castellà i el castellà aconsegueix entrar en àmbits que no ho havia pogut fer, tampoc per la força, que era l'àmbit familiar, com, sobretot, a través de la cultura de masses, no? Clar. I ell diu: quines són les veus del règim? A última hora acaba sent les veus del Bobby de Glaner, del José Luis Péquer, del Matías Prats, del Carrusel Deportiu, és a dir, tot això de la tele de l'època, i en això les concessions del franquisme arribaran prou tard. I, Pere, perquè trobo que la frase és molt bona, d'en Rafanell, diu: als anys 60 el castellà s'havia naturalitzat a Catalunya, a la metropolitana per descomptat, però també a la Catalunya profunda. I diu: les concessions administratives, més que contrarrestar, sedimentaven el fet acomplir d'un bilingüisme desigual, no? I això també és un factor molt important en l'estudi que fas tu, el teu llibre.
Exacte. El meu llibre no és una descripció dels anys 60. No, perquè si no, evidentment, hagués hagut de parlar sobre la cultura que es feia en castellà i sobre tot aquest món subcultural franquista que apareixia per la televisió o per la ràdio. Efectivament, no. Això és la descripció no gens geogràfica, intento no idealitzar el que va passar, ho intento, d'una gent que lluita per la llengua catalana, per la cultura catalana, contra la dictadura i a favor de la modernitat. Per tant, aquesta és la tesi del llibre. Intento, per tant, descriure diversos moviments que van coincidir més o menys coordinats que tenien aquesta intenció.
Per quants carrers l'home haurà de passar abans que se'l vulgui escoltar? Digue'm quants mars li caldrà...
Va, escoltar és el que hem de fer, escoltar els ecos d'aquesta modernitat que efectivament és segurament un dels eixos troncals d'aquest seixantisme, no? La modernitat que bufava i que encara ens arriba d'alguna forma i que també, per què no, encarnava aquest grup de folk tan important, no? Com va ser la nova cançó, l'escoltisme, que té un paper també decisiu en aquella època i en el llibre. Per tant, seixantisme, aquest esclat cultural català dels 60, una recerca premiada i amb justícia de molts anys per contextualitzar una època importantíssima per saber on som. Sempre una mirada amb context i rica i documentada al passat és més que necessària per poder explicar una sèrie de fenòmens actuals. Per tant, Marta Vallverdú, moltes gràcies de debò per tot aquest esforç de tants anys i per posar un paper, d'acord? I fins una altra. Gràcies.
Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Un plaer, Xenia Diaconova, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Fins ben aviat també, Borja Bagunyà.
Adéu, fins a proper.
Adolf Beltran, Rosa Silloer, Dolors Joanola i el grup de folk, recordar-nos que han de fer una mica de casa al vent. Ells i Bob Dylan.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Dins el vent.
Fins quan una roca podrà resistir abans que se l'endugui el mar? Quant temps un poble haurà de patir per manca de llibertat? Fins quan seguirà l'home girant el cap per tal de no veure-hi clar? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins el vent. Escolta la resposta dins el vent.